Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. No poder competir professionalment en l'esport que has practicat tota la vida, quedar desemparada per la llei que no t'assegura ni et protegeix, aquesta és la realitat que viuen moltes dones trans que, a dia d'avui, encara lluiten per poder estar federades. A Catalunya la llei les contempla, a Espanya no. Ara al Suplement coneixerem la història de dues dones trans que han practicat esport tota la seva vida, el ciclisme i el bàsquet, però que, per un buit legal, no ho poden fer de manera professional. Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio ens visita la Josefina Agustí. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues la mar de bé.
Com et trobes?
Me trobo com no m'havia trobat mai. Me trobo que sóc el que em dicta el cor, que no sóc aquella persona que, pel fet d'haver nascut amb un cos d'home, ha d'actuar com a tal, sinó que ara m'he trobat a mi mateixa, que ara m'agrado i que ara m'estimo. I no havia estat mai tan feliç.
Quants anys tens ara?
53.
Quants anys fa que vas sortir de l'armari, si m'ho deixes preguntar-t'ho així?
Que vaig decidir donar el pas va ser el mes de setembre passat.
Fa molt poc.
Fa 9 mesos.
T'ha canviat molt la vida?
Absolutament tot.
Explica'm algunes coses que han canviat.
Ha canviat, per un costat, la meva manera d'enfrontar-me als problemes, la meva manera de tal com me sento, de tal com me relaciono amb els altres. He passat d'una vida en blanc i negre a una vida a color. La meva manera de ser... ara tinc un somriure. Abans sempre estava deprimida, seriosa, preocupada, i ara el fet de que jo me vaig acceptar, que jo em vaig començar a veure, no?, que estava on no tocava, doncs el pas aquest és molt important. I què més ha canviat? Doncs tot. Ha canviat, evidentment, a veure, amb el procés d'hormonació el cos m'està canviant. Ara, doncs, per exemple, doncs, amb un concert de música clàssica, per exemple, m'emociono, ploro, però ploro d'alegria, d'emoció, ja no ploro de tristesa com plorava abans.
Has trigat molt, no?
Moltíssim. Però... clar, jo sempre he sigut una persona molt racional. Sempre he anat tenint en compte les conseqüències dels meus actes. I fins que no decideixo canviar absolutament tot el que em molestava de la meva vida, és a partir d'aquell moment quan veig que ho canvio o no val la pena seguir. I bueno, doncs això és el que he fet, he canviat tot el que em molestava fa del darrer any cap aquí, tot.
Quan vas fer el clic?
El clic el vaig fer un dia al balcó de casa, el 13 de setembre, que dius, a veure, tu què és el que vols? Dic, ai, jo el que vull és tenir una família que m'estimi, que se n'alegri quan arribi a casa. Dic, ui, dic, doncs no pots començar una relació amb ningú amb una mentira. I la mentira és que jo sóc una dona amb un cos d'home que tenia... dius, doncs, surt de l'armari, dic, perquè no pots començar res amb una mentira, precisament, no?
O sigui, fa només 9 mesos que et vesteixes de dona, entenc, públicament, eh?
Públicament, sí. Hi havia llocs, hi ha llocs segurs on, sense que ningú sàpiga... ningú sàpiga, doncs, que hi ets, no? Tu hi pots vestir de dona, sentir-te tu mateixa, no? Però de sortir al carrer vestir de dona, que ho sàpiguen els amics, que ho sàpiga la família, que ho sàpiguen a la feina, doncs això és un procés dels darrers mesos.
Com ha reaccionat aquesta família que t'estimes i aquest entorn?
La família que m'estimen, les germanes i el germà, meravellosament bé. S'han d'acostumar una miqueta, perquè encara em diuen amb el nom que em van batejar, però estan molt felices del que estic vivint. Els amics ha sigut, i les amigues ha sigut, una cosa extraordinària. Un dels primers que els hi vaig dir va dir, escolta, que... Diu, no em fotis que ha sortit de l'armari, no? Dic, pues sí, però no com tu et penses, dic, perquè... dic, és que sóc dona. Hòstia, i te la tallaràs? Primer que em va preguntar. Dic, esclar que sí. Me diu, no ho entenc, dic, però estem al teu costat. I m'han fet pinya en qualsevol moment que hi ha hagut un contratemps, tots els amics i les amigues m'han fet costat.
Quan comença el tractament amb hormones?
El 26 d'octubre.
Com el demanes, aquest tractament? I quan te'l concedeixen?
Aviam...
I què has de fer perquè te'l concedeixin?
Perquè te'l concedeixin... O sigui, primer t'has de posar en contacte amb SAI, a totes les poblacions de Catalunya. A Reus, SAI es diu PATS, que és el punt d'atenció a la diversitat sexual. I allà ells te deriven a CatSalut, a Trànsit. Llavors, tens una visita amb la ginecòloga i tens una visita amb una psicòloga. Llavors, bueno, tal com vaig anar el primer cop ja, doncs ho van veure tan clar, doncs, que em van receptar els inhibidors de testosterona i les hormones, els estrògens.
Com reacciona el cos? Què t'ha passat? Quins canvis has experimentat? Dius, em trobo diferent.
Em trobo diferent. Bé, elles ja t'avisen dels canvis que tindràs. Un dels primers canvis que tens és la pèrdua de massa muscular. Jo, en 8 mesos de tractament, a cada cama he perdut 10 centímetres de massa muscular. La pell te canvia, bueno, el cabell també és diferent. I bueno, evidentment que no, ja des del començament vaig notar que me baixava la força i la resistència, i que cada cop m'havia d'esforçar més per anar, no com anava, sinó una miqueta més fluixet, i encara així em costava més.
Ara parles d'anar amb bici, que és el teu... Anava a dir el teu hobby, no? O sigui, és el teu esport, i l'has practicat pràcticament de manera professional durant un temps, eh? O de manera federada, si més no.
Federada. Professional ara... no m'han pagat pràcticament mai per anar a córrer.
Ara, després parlem del ciclisme, però abans explica'm una mica més la teva història. Aquests canvis físics.
Aquests canvis físics, doncs, bueno, a veure... per un costat, doncs, és això, no? que treus la testosterona del teu cos, que se seguirà generant mentre no hi hagi una operació, amb la qual també fa que el no tenir testosterona, les hormones femenines actuïn més, no? I ja te deia, no? Que te canvia la pell, te canvia el cabell, les forces, bueno, el greix corporal se redistribueix d'una manera diferent, creixen els pits, i això a nivell físic, no? A nivell emocional, no sé si és per la medicació o perquè finalment estic a gust a mi mateixa, però fa que sigui molt, molt feliç i que pugui tenir sentiments molt bonics que no recordava des de molt petita.
Dius, el primer que vaig fer quan vaig decidir que volia fer aquest canvi va ser anar a aquest servei d'atenció, no? I dius, i ho van tenir claríssim. T'has sentit qüestionada al llarg de la teva vida o t'has sentit que has hagut de demostrar sempre que no et senties, o que et senties dona?
Clar, jo naixo a l'any 70, on les coses eren molt diferents a les d'ara, no? I on la religió tenia un pes molt important. Llavors, tot i que jo sempre m'he sentit dona, he tingut que fer veure, no? I viure com un home, com el de la resta, i demostrar que podia ser més home que els altres, no? I amagar les meves emocions i perquè, clar, se te n'enreien a la cara. O sigui, a l'escola, quan tenia 10 o 11 anys, si plorava, evidentment ja era la mofa de tota la classe. No? Llavors, a veure, ho he tingut que amagar durant molts anys, no? I fins ara ho he estat amagant.
Puc preguntar-te si has tingut fills?
Sí, tinc un nen meravellós que té 19 anys.
Com ha reaccionat?
Malament. Li tinc que donar temps. És el que la psicòloga de trànsit me diu. Diu, tu has trigat molt de temps a arribar a aquest punt, dona-li temps. I és el que estic fent, li estic donant espai i li estic donant temps.
Què més t'ha explicat la psicòloga?
Uf, bueno, és que la psicòloga, pobre, cada vegada que hi vaig una vegada al mes, me diu, què t'ha passat aquest mes? Pues aquest mes m'han passat mil coses meravelloses. I d'un mes a l'altre te canvia totalment la manera de veure la vida, de pensar, de qüestionar-te. O sigui, entres allà el primer dia i la teva preocupació, no, és si el que estàs fent és per tu, ho fas pels demés o per qui ho fas, no? Evidentment, no? El mes següent ja això ja no t'ho qüestiones. Te qüestiones el per què hi ha gent que et rebutja, no? El següent mes ja dius, no, és que saps què passa? Que al final, si hi ha qui no li agrada, dic, és que no m'ha... O sigui, hi ha gent que m'ha conegut com a home, que clar, que els costa molt canviar-ho, no, això? I al final, és que m'és igual com me vegin. Al final és com me sento jo. Jo em sento i sóc dona. I si aquell amic de tota la vida doncs no vol canviar el xip, que no ho faci. Perquè, a veure, evidentment, el seguiré apreciant, perquè per això és un amic meu. Però el que realment és important és com me sento jo.
Mm-hmm. Home, si no és capaç d'acceptar com et sents tu, potser aquest amic et cau als peus, també, no?
Sí, però del primer dia que se me planta davant dels nassos i me diu, jo tu t'he conocido com Enric, i per mi sempre saps l'Enric, perquè l'Enric és mi amigo. Diu, bueno, d'això el primer dia. Però la setmana següent, al cap d'un mes, dic, ja sóc Josefín. Mm? Mm. O sigui, clar, has de donar temps a la gent. Igual que jo estic transitant, que estic canviant, no?, d'un gènere a un altre, que no és que estigui canviant, o sigui, jo sempre he sigut dona. Clar, a l'entorn meu, clar, són de 30 a 90 anys, pràcticament. Mm-hmm. Són gent... que les dones trans era allò que el sobrino de tal, no, que però no ho havien vist a primera, o sigui, no coneixien a cap.
Llavors... Està molt bé, perquè crec que ets molt més tolerant tu amb l'entorn, segurament que d'entrada potser ho ha estat durant molts anys l'entorn amb tu, no? I això també explica que segurament que ets la teva generositat.
Gràcies.
Dius que et pregunten, te la tallaràs? Què els hi respons?
Evidentment. A veure...
En tot aquest procés, com va això?
Com va? Bueno, a la vaginoplàstia, que és una operació molt complicada, ja estic amb llista d'espera.
Això ho paga la Seguretat Pública?
En principi, sí. Si no ens canvia la normativa, perquè, clar, o sigui, ara tenim uns serveis que en qualsevol moment ens podem trobar que no els tenim. I que, a més, que bueno, que és una cosa complicada i llarga. I això, la llista d'espera ara mateix són de 5 anys. Bueno, doncs esperarem. Si hem esperat 50 i escaig anys, doncs bé. I sí, el tema de... O sigui, jo vull que el meu cos sigui el més concordant amb el meu sentiment. I passaré per qualsevol operació que em permeti això. No de coses estètiques, no. Les que siguin... les que siguin necessàries, però res d'estètica. O sigui, jo sóc guapa tal com sóc, me sento guapa tal com sóc i no penso canviar res, a part de treure el que jo, a mi no m'agrada. Això, o sigui, a veure, jo tinc una cosa... Jo sóc disfòrica de gènere. O sigui, el meu gènere a mi no m'agrada. I per això farem la vaginoplàstia.
Recordo que fa un parell de temporades vaig acompanyar una dona trans a fer-se una operació de la veu. I era la primera que es feia a Catalunya. I vaig entrar a quiròfan amb ella. T'ho has plantejat, això? T'agradaria, també?
En principi, no tinc cap intenció de canviar-me la veu. Evidentment, m'ha canviat molt el to, possiblement, doncs perquè...
Les hormones també han fet que la veus...
No, les hormones no fan canviar la veu, però sí que he canviat el to, i aquesta és la meva veu. En principi, no tinc cap intenció d'escurçar les cordes vocals ni fer cap tractament d'aquest tipus. També hi han logopedes, especialistes, en ensenyar-te a parlar amb un to més agut, però tampoc no, a priori no és una cosa que tingui jo com a previst fer.
La Berta Trias, una abraçada ben forta per la Berta Trias, que és aquesta companya que vam conèixer i que vam acompanyar al quiròfan, una dona precisament de 57 anys que es va sotmetre a aquesta operació per canviar-se la veu i que vam poder-la acompanyar. Escolta'm, d'on et ve aquesta afició pel ciclisme, tu?
Doncs de petita era el meu mitjà de transport i em donava llibertat. Aquesta llibertat, però va fer que cada vegada anés una miqueta més lluny i anés anant fent sortides i anés anant coneixent nous paratges i d'aquí m'ha ve l'afició que, comences com a mitjà de transport amb 14-15 anys i cada vegada vols més. I cada vegada, puges aquell coll de muntanya que et costava tant i cada vegada et costa menys i el disfrutes més.
I durant molts anys l'has practicat federada, no?
Sí, des de l'any 2000, més o menys, he estat competint en categoria màster 30, després màster 40 i màster 50. En disciplina de mountain bike, amb distància rally o amb distància marathon, amb ciclocross també, i forma part de la meva manera de ser, també.
Què ha passat en el moment en què has decidit practicar el ciclisme de manera federada, però sent dona?
Doncs d'entrada em van dir que el que fiqués el DNI. Diu, no. Vaig trucar al 012, em van passar amb feminisme i igualtat i els vaig plantejar la negativa que hi havia de la federació i em van donar unes pautes a seguir i inclús me van enviar un enllaç per si volia denunciar. Llavors, vaig fer conèixer la federació, no?, que hi havia una llei d'igualtat del Parlament de Catalunya on diu que m'han de facilitar l'accés a les competicions, no? I és que sí, que ho consultem, que no sé què, no sé quantos, passen els dies i al final, dic, mira, vaig pel directe i em poso en contacte amb la Secretaria General de l'Esport. En aquest moment és quan la Secretaria General de l'Esport se posa en contacte amb Federació i se ho expliquen, perquè simplement no sabien no tenien ni coneixement d'aquesta llei. I fa 7 anys i mig que està publicada. En el moment que hi ha Secretaria General de l'Esport, la federació s'esforça a posar-se al dia. I llavors és quan, tenint la targeta sanitària com a Josefín i tenint el carnet de faig constar que emet el Departament d'Igualtat i Feminisme, amb allò me permeten tenir una llicència com a dona. Amb gènere sentit, dona. I amb el meu nom sentit, perquè estic batallant amb el registre civil perquè em canviïn el DNI.
Però això és una batalla llarga, suposo.
A més a més, com he agafat un canvi de normativa, primer, jo el 2 de febrer presento ja la documentació per fer el canvi de gènere, em trobo amb la vaga dels secretaris judicials i allò es va allargant. I finalment, a finals d'abril, m'ho permeten presentar. Clar, ara estic amb 3 mesos...
Procés. En ple procés.
En ple procés. O sigui, ara estic en un període de reflexió per si m'ho he repensat, perquè, clar, la normativa nova diu, no cal que t'hormonis, però sí que has de tenir un període de reflexió. I ara, a finals de juliol, espero que em truquin i ja pugui accelerar-ho tot.
Això pel que fa a nivell català. A nivell espanyol pots competir?
A nivell català tampoc puc competir.
Però perquè estàs pendent d'aquest tràmit, entenc.
No. O sigui, jo tinc una llicència de cicloturisme per Catalunya, el qual me permet anar a les marxes, que no són competitives, que estan dintre de Catalunya. Competir no. Això, per poder competir hauria de tenir una llicència que és de la Federació Espanyola de Ciclismo, que ja no ho sabem, per la normativa, en el moment que demano jo la meva llicència, només podia accedir a una llicència de Catalunya. Competir no puc.
Passen 5 minuts de 3:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la Josefina Agustí, estem coneixent la seva història. Vull incorporar aquesta hora el Xavier Albert Canal, que és advocat especialista en dret esportiu. Hola, Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns. No sé si has pogut sentir la història de la Josephine.
L'últim tram només. Perdó, és que estava...
No pateixis.
Val, segon. Correcte, digue'm.
Què diu la llei i com ho podem fer una mica més fàcil perquè pugui competir a nivell federat o, si més no, doncs poder practicar el ciclisme amb tots els drets?
Aviam, això depèn de, ja depèn del, depèn de cada federació internacional i després les federacions nacionals o les federacions nacionals han d'adaptar la seva normativa al que diu la federació internacional de cada esport. Llavors, en ciclisme, en pista, en carretera, sí que es va donar un cas d'una persona que va néixer amb el cos d'home i després va fer el trànsit a dona. I el que va passar és que quan competia ella amb les competicions femenines s'anuia al carrer i batia tots els rècords que hi havia per davant. Però aquí s'ha creat un estat d'opinió entre dues bandes, un que tant són partidaris de que en aquest cas les dones trans puguin participar a competicions femenines i un altre que ho nega en absolut. Uh-huh. I el que han tirat moltes federacions, la rugby, per exemple, no permet jugar en competicions femenines a dones trans. Uh-huh. La Federació Internacional d'Atletisme et marca un nivell de testosterona pels quals sí que pots competir, però si passes aquest umbral que està fixat, doncs no et deixa competir com a dona. I les altres federacions van fent. La de ciclisme avui s'ha trobat amb aquest embolic i encara no acaba de definir, encara que opta per la via de no passar els umbrals de testosterona que estan fixats.
És molt interessant el que explica el Xavier del Canal, perquè, com bé diu, s'ha instal·lat el mantra d'aquestes dues posicions, no? Perquè suposo, Josephine, que et trobes amb molta gent que et diu que les dones i els homes trans competeixin en categories separades per gènere és injust, que una dona trans competeixi amb dones cis els sembla injust perquè hi ha diferències físiques i biològiques que podrien alterar el resultat de les competicions. Tu què els respons quan et diuen això? Explica'm, per exemple, aquests símptomes que dius, escolta, és que he perdut capacitat muscular. Digues. Sí.
A veure, jo quan corria a Copa Catalana, Màster 30, darrere nostre sortien les fèmines d'èlit. Marga Fullana, Anna Villar, la Mar Franco, la Sandra Santanyes, entre altres. Al cap de 3 quilòmetres ja m'havien adelantat i arribaven a meta 20 minuts abans que jo. Si quan tenia testosterona ja em guanyaven, què tinc que anar a fer jo ara? Que no en tinc. Jo tinc el nivell de testosterona més baix del que obliga la UCI per competir.
I, per exemple, t'has notat que el teu rendiment fent ciclisme ara és més baix que abans de fer aquest tractament?
És com si hagués perdut l'entrenament de 20 anys en 2 mesos. O sigui, estic a zero. Més de... Jo, doncs, per exemple, el mes de setembre, sense cap problema, podia fer una sortida de 100, 100 i escaig quilòmetres, que ni em cansava pràcticament. Ara, quan passo les 2 hores, és que estic esgotada. És que no puc. És que el que abans pujava amb un plat gran, ara tinc que anar amb el plat petit i el molinillo, no?, que en diuen... Faig servir els pinyons que a l'estiu feia servir per pujar el Tourmalet, els faig servir per pujar la rampa del pàrquing de casa, pràcticament. Mm. O sigui, no, el meu cos no té res a veure amb el que tenia abans de començar a transitar.
El que és evident, Xavier, és que no hi ha un consens, no?, legal, si més no, amb els diferents esports de què fer davant d'aquesta situació que es troba la Josephine i segur que moltes altres dones.
No, estic d'acord. És un debat que es va obrir i que s'ha de solucionar d'alguna manera. No sé, jo desconec si els nivells de testosterona són importants o són importants. De fet, hi ha molta atleta trans que pren també medicació en contra de l'augment de testosterona, i així ens poder donar els per sota l'umbral que està fixat per les federacions per poder competir en una categoria o en una altra, però bueno, és un debat que s'ha de tancar. Hi ha hagut una proposta, que és una proposta, no dic ni que jo m'adhereixi ni que no m'adhereixi, de la Joana Harter, que va ser una corredora que competia en competicions masculines, però ella es trobava dona, i no va fer el trànsit fins als 40 anys, o sigui, quan ja no podia competir al nivell d'elit. I a part ella és científica, i ella, doncs, una de les propostes que es fa és que hi hagin competicions per trans, vull dir, deixar de competir en el binari home-dona i que hi haguessin competicions per persones trans. I aquesta és una proposta que ella ha fet, que jo crec que no ha tingut bona acollida, però bueno, és una proposta més que està sobre la taula, i això un dia, dic, insisteixo, el Comitè Olímpic Internacional, que ja s'ha pronunciat, però ha canviat la seva opinió, perquè abans et permetia participar a competicions femenines si t'havies operat. El 2015 això va canviar, i llavors ja no cal que estiguis operada, sinó es basa en el nivell de testosterona. Però això és un tema que s'ha d'aprendre ja, perquè no, ja fa temps que ha començat. Afortunadament s'han fet molts tabús que hi havia amb les persones trans, i ja està, jo crec que ha d'haver-hi un debat a nivell esportiu que hem de sobre a quines competicions poden fer les atletes trans, tant en un cantó per un altre, perquè jo conec el trànsit al revés. Jo conec el trànsit d'una noia que, a més, juga a rugbi com a noia, i està fent el trànsit com a home, i quan els nivells de testosterona ja s'havien passat, ha hagut de deixar la pràctica esportiva, perquè com a home sí que la seva configuració com el cos el tenia dona, i no podia competir amb homes perquè hi havia possibilitat, un risc elevat de que li poguessin fer mal. No?
Mm-hmm. Xavier Alguer Canal, moltes, moltes gràcies per atendre'ns avui al suplement i per aclarir-nos algun dubte o plantejar-nos en encara algun altre. Gràcies, Xavier, una abraçada, que tinguis
moltes
bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
2 minuts per arribar a les 11 del matí. Gràcies també a la Josefina Agustí, que avui ens ha acompanyat i ens ha explicat la seva història, l'ha compartit amb tots els oients del suplement. Una abraçada cap a Reus.
Moltes gràcies.
Gràcies per compartir la teva història amb nosaltres. Fem una petitíssima pausa i de seguida continuem el suplement amb les notícies de la Neus Bonet, i també connectarem amb el Palau Sant Jordi. D'aquí una hora comença el primer dels dos concerts que avui se celebraran amb els 16 finalistes d'Eufòria. També tindrem la Marina Porres, l'Excusa, el Roger Mas i el David Carabinal de Maudeixo, i un altre capítol del Dominical. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.